L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, envellir en plenitud, amb Victòria Cardona i Jordi Querol. Senyora, senyor, benvinguda, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Jordi Querol és arquitecte, va néixer a Barcelona el 1938. És arquitecte i encara exerceix com a arquitecte?
Sí, sí. Jo estic plenament col·legiat en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. El que passa que et vull fer el comentari molt breu, és a dir, jo estic en actiu, puc signar projectes, dirigir obres, però els clients desapareixen, és a dir, la societat et jubila. I jo ho entenc, és a dir, els fills dels meus grans clients, que ara tenen l'edat dels meus fills, doncs també els agrada fer projectes i parlar amb arquitectes de la seva edat. És lògic.
La societat et jubila.
Sí.
Això vol dir que...
Sense demanar-te permís.
Ah. O sigui que vostè...
En els casos dels freelancers...
De les persones que han decidit no jubilar-se.
Exacte.
I està d'acord la Victòria Cardona?
No, a veure, és que ara jo tinc bon humor, no? Llavors, com que tinc un fill que és arquitecte i és jove i veig com s'enfila, que puja, baixa, que tant li fa acompanyar com has fet tu amb un andam i tot això, jo també comprenc una miqueta que els joves arquitectes passin una miqueta al davant, que els grans també ens hem d'anar adaptant i retirant, però no és cap cosa ni d'antipatia ni res. He vist la figura, una altra cosa és treballar, escriure, fer el projecte, fer signal i tot, però no és raro que també els joves tirin endavant amb aquestes... No en jubilen tampoc, perquè llavors trobem altres mitjans, com ara aquest que fas, que escrius o que enraones, dic jo, Però bueno, ha estat el meu somriure així una miqueta, me l'he imaginat amb ell. Potser sí que t'hi enfiles, amb un andam.
Sí, vostè se l'ha imaginat, Victòria,
enfilant-se.
En Jordi enfilant-se amb una obra.
He tingut aquesta sensació de que el meu fill és el que veig que fan, no? Mm. Sense que...
Però en canvi, vostè considera, Jordi, que és el millor arquitecte ara que fa... anys.
Molt més. Això es nota encara més, és a dir, per fer un xalet a Castelldefels, potser el seu fill ho pot fer igual o millor que jo, no? Perquè l'edat aquí queda diluïda. Però, en canvi, per exemple, amb la docència, a mi, jo era professor d'urbanisme a l'Escola d'Arquitectura de la Salle, em van jubilar els capellans sense demanar-m'ho a mi l'opinió als 65 anys. I és que llavors amb docència, no, amb docència sens dubte alguna, i jo amb igualtat de talent, jo sóc més bon professor que un xicot de 40, de 38, 40 anys, sens dubte.
En Jordi Querol acaba de publicar Reflexiones para envejecer con plenitud, el Libros Cúpula. La Victòria ha publicat Nuestros Mayores, Entre Sufrimiento y la Esperanza. Què és per en Jordi Querol envellir en plenitud? Nosaltres hem titulat el programa d'avui Envellir en plenitud.
Sí.
Què és per vostè?
Per mi envellir en plenitud és continuar vivint sent feliç. És a dir, quan et fas gran, el cos, com un cotxe, un autobús o un ascensor, es deteriora i llavors aquests deterioros són tan absolutament... són infinits, és a dir, tu compara una persona de 86 anys amb altres 10 persones de 86 anys i els 10 casos són absolutament diferents uns dels altres. Surt això en el llibre amb molta... potser inclús amb massa insistència, jo ara que l'he llegit i amb més neutralitat, però la gent parla de la gent gran en general i això és el primer error, perquè hi han persones que, desgraciadament, i per causes de l'atzar, de la naturalesa, etc, aquí més val no entrar-hi, ho passen, no viuen una vellesa en plenitud perquè estan molt malalts. Deixem posar dos exemples i ens entendrem de seguida. L'Alzheimer, en primer lloc, per mi, i el Parkinson, en segon lloc, són dos condemnes de mort que fan que la vellesa sigui un avorriment. El meu llibre està dedicat, amb permís de tots els que no han tingut sort, o els que han tingut la desgràcia de tenir aquestes enfermedades tristes, el meu llibre està dirigit en els que, per sort, tenim bona salut. I llavors, com que la bellesa, amb el que ens venen a la farmàcia i amb els adelantos dels sistemes mèdics europeus i en general mundials, la bellesa cada vegada serà més ara. Ara, avui em penso que estem a Espanya, la mitja dels homes és 81, no sé què, i les dones 86, 84, no sé què. És a dir, les societats cada vegada hi ha gent més gran, però hi ha gent que ho passa fatal. Llavors, els que tenim la sort, repeteixo i acabo, de no tenir cap enfermedad greu i simplement tenir un parell de mils de petits deterioros, podem ser feliços, però has d'ajudar, has de donar idees, perquè normalment aquesta segona vida, que normalment pot durar avui, més endavant serà més, però avui pot durar 35 anys, tu has de saber fer coses per divertir-te i per viure en plenitud. Aquest és la motivació del llibre.
Avui esperem donar algunes d'aquestes idees. Exacte. Per la Victòria Cardona, què és envellir en plenitud?
A veure, per mi seria... Esclar, aquí jo ja saps que t'enraono de l'experiència d'escoltar pares i mares i avis, perquè m'he dedicat molt a donar xerrades i de fa molts anys, perquè vaig estudiar mestra i després em vaig fer una mica experta en orientació familiar, que vol dir que vaig anar a la universitat i vaig anar a l'IFE i vaig treure'm el títol d'orientadora familiar. Llavors, per mi, viure la bellesa en plenitud, jo diria que és seguir. O sigui, que si jo, per exemple, he tingut sempre, és un exemple, curiositat intel·lectual, i com jo moltíssima gent, que li agrada cercar la bellesa, cercar l'art, ser feliç amb la música, ser feliç llegint, ser feliç veient un nen petit com juga, ser feliç amb això, tu has de seguir i vas seguint. Què passa? Que... I això jo per mi ja diria que és una plenitud, perquè la plenitud és un goig interior, és quelcom que et dona pau. Ara, aquí, això és la lletra i és molt bonic. Aquí la pega és que a vegades et lleves, jo tinc 88 anys i com jo, moltes amigues meves, les que em queden, que són altres temes, doncs, esclar, aquell dia potser et lleves i tenies pensat una cosa i has de fer un exercici molt gran de disgust, de tot, perquè no la pots fer, perquè et lleves doncs amb una hèrnia, bueno, vull dir, jo què sé, amb qualsevol cosa, allò que diuen de broma, m'he llevat, que bé m'he despertat, vol dir que encara no estic mort, oi? Perquè sembla que també la mort és més a prop. Però tota aquesta plenitud, jo diria que ve segons la motxileta que portem de la nostra vida i el sentit que hem donat a la nostra vida.
El sentit.
Si tu, per exemple, és igual, penso en qualsevol persona, el seu treball el fa pensant, oh, quin rotllo, i cada dia m'haig de llevar i tot, i no té una actitud positiva pensant que aquell treball pot ajudar els altres, en ella mateixa, a la societat, aquesta senyora o aquest senyor envelliran no amb la plenitud que pot tenir l'altre, que posa un sentit. He de deixar petjada, que és molt maca la paraula, però que és autèntica,
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, envellir en plenitud, amb Victòria Cardona i Jordi Querol. Diu l'arquitecte Jordi Querol al seu llibre: hauria de quedar clar d'una vegada que les persones grans tenim moltíssimes coses en comú. No sabem on hem deixat les claus, caminem més a poc que abans, la nostra capacitat auditiva va disminuint. Fent servir molts cops la frase, a mi em va passar el mateix. Tots prenem diverses pastilles cada dia. La major part de nosaltres estem jubilats, alguns vivim en residències, però tots, sense distinció, escriu en Jordi, som heterogenis, com ho són els nens de les guarderies, els alumnes d'instituts i universitats o els cotxes que circulen per les xarxes viàries. Com deia l'escriptora Anna Maria Matute, no ens despertem vells un dia qualsevol. Anem cap a la bellesa a poc, sense prou feines sentir-ho, sense saber-ho, sense edat concreta. I també sense cap remei. I no hi ha, deia l'Anna Maria Matute, un dia fix en què comenci la vellesa. Hi ha els que es passen mitja vida preveient-la, estalvien per quan arribi. Però la vellesa no es pot preveure, igual que tampoc no es pot preveure la devaluació de la moneda, explicava aquesta escriptora. A l'Ofici Viure ens van acompanyar fa un temps els gerontòlegs Consuelo Santa Maria José Carlos Bermejo, que ens deien que envellir és difícil per ells perquè a la persona l'assalten moltes pors, entre les quals la por de la malaltia, de la mort, de l'oblit, de sentir cansament de viure i sobretot la por de la soledat. En aquesta soledat, ens explicaven ells, hi viuen uns fantasmes que de vegades l'atrapen a la persona. El fantasma de sentir-se abandonat, d'haver de demanar ajuda, l'ombra de la culpa, que pot anar juntament amb la negror espessa del ressentiment, és la quimera d'entrar a nosaltres mateixos plantant cara a la realitat. El risc també de sentir-se desvaloritzat, desvaloritzada, sentir-se una càrrega per als altres. Totes aquestes són les ombres de les quals ens parlaven els nostres convidats. Però la bellesa en ve baixa és molt més que això, i fins a quin punt viure-la en plenitud depèn de nosaltres. Aquesta és la pregunta que ens fem avui a l'Ofici de Viure.
Javier Llanguas. Si tenim l'oportunitat de viure més, és millor fer-ho de manera que valgui la pena. La bellesa no és el temps de descompte de la vida.
Una de les primeres coses que penso que hem de fer
Isabel
és
Calpe Rufat, antropòloga.
No, perquè sempre tothom té tanta por aquesta paraula, no? Ser vell, que fins i tot utilitzem expressions horroroses com allò de la tercera edat, nostres mayores, no? Aquestes coses horroroses. Ser vell, però què passa amb la paraula ser vell? Però si és fantàstic ser vell. I és veritat, en moltes cultures, en moltes societats, ser vell és un valor. L'ancià és el que té l'experiència, és el que té el saber, i els joves tenen respecte pels ancians. O sigui, hi ha una progressió en les edats de la vida, i quan un arriba a edats de més edat, és respectat, els ancians formen part del consell i prenen decisions, no? I els adults segueixen perquè els ancians tenen més experiència.
Un dels punts forts, Jordi Querol, d'entrar en aquesta edat, que ja no en diré tercera edat, perquè ja hem sentit que l'antropòloga Isabel Calpe Rufat no li agrada gens aquest eufemisme, no? Però un dels punts forts de fer-se vell, explica vostè en el seu llibre, és la llibertat. La llibertat que ha guanyat.
Sí, a mi m'ho han preguntat moltes vegades en entrevistes prèvies, què és el millor, el que vostè subratllaria com a gran atractiu, si és que n'hi ha algun, de la bellesa. I jo sempre he contestat el mateix i continuo contestant el mateix, és la llibertat. És a dir, fixa-t'hi actualment amb l'estructura, és molt fàcil de memoritzar. Tu memoritzes 25, 35 i 35 i és més o menys l'edat en què dintre de 4 mesos o 4 anys viurem la mitja dels europeus, i sobretot de l'Europa meridional, que és una mica més... la gent envelleix més anys que els nòrdics, no? Fixa-t'hi que són 25 anys... Els uses per estudiar. Aquests 25 no compten perquè és de preparació, no? Lactant, t'ensenyen a caminar, t'ensenyen el xupet i tot això. Després a l'institut, a la universitat, 25 anys, i bam, acabes la carrera. Posem-nos en una Europa més o menys culta i universitària. No? Els 25 anys aquests són d'estudiar. Després en treballes 30, 35, i després et jubiles i cada mes algú, l'Estat, t'envia el d'allò. Aquest és l'esquema. Clar, aquest esquema, deixa'm parlar dels 25 primers, no? I dels altres 35 també. t'has de... dilluns, dimecres i divendres fer una mica de ràpid, no? Dilluns, dimecres i divendres matemàtiques, dimarts i dijous literatura, de 9 a 10 el primer, tal. És a dir, hi ha masses anys en la vida que sempre estàs esclavitzat per l'horari, no? Està tot estructurat, no? L'horari genera que t'has de llevar una hora determinada, agafar el metro per poder arribar a l'escola, després a l'institut, després a la universitat. I quan acabes aquests 25 anys d'estudi, acabes la carrera, llavors et col·loca, no? Col·loca. Llavors tens l'horari laboral amb el jefe, que tu, el jefe, si, al final t'hi fas amic i li tens confiança, però cuidado amb el que dius perquè et pots quedar sense treball. Canvi, tots aquests inconvenients que duren exactament 65 anys, quan et jubiles, el cas normal d'una persona, un funcionari, un bomber, un policia, un taxista, tal? Dic normal perquè els arquitectes, els pintors, els escriptors i tal i qual, aquests continuen...
Ja ens ha quedat clar que vostè no s'ha jubilat.
Continuem sí. sempre, no? Fixa-t'hi que llavors és quan pots dir no tens horari, o sigui, si et lleves com jo a les 7, 7 menys quart, és perquè vols, perquè si volguessis també dormiries fins a les 11 i quart, no? És a dir, s'ha acabat l'horari. Això, Charles Gavaura, pots dir educadament, civilitzadament, no com aquest senyor que va lograr ser president d'un país important, que diu les coses sense pensar-les, no? Tu, pensant-les i educadament, tu pots dir el que vulguis. A Catalunya Ràdio, a les cartes a La Vanguardia, a les cartes al periòdic, tu pots dir el que vulguis. Pots escriure un llibre, que no et censuren, pots dir el que vulguis. Clar, això, en a mi, que sempre que he sigut un nano...
O sigui, durant molts anys vostè s'ha hagut de mossegar la llengua,
sí,
no?
Sí, i a més jo era molt entremaliat de petit i molt revolucionari d'adolescent i d'universitari. Esclar, jo hem vingut de mossegar moltes vegades la llengua i ara no me la mossego mai. Esclar, cuidado, jo he arribat aquí a parlar educadament i me n'aniré parlant educadament, però sempre diré el que jo pensi a les teves preguntes. I això només apareix en la meva vida i crec que en molts d'altres vides sèniors apareix al 60 i pico quan ja no tens cap lligam ni en l'institut, ni a l'universitat, ni a la Diputació Provincial, ni en el laboral.
Sí, està d'acord la Victòria Cardona? Que...
No, jo el que estic d'acord amb ella és amb els dels horaris. De tota manera, Gaspar és l'únic, precisament està ell i jo, que em sembla que som de dues famílies de Barcelona amb un cert nivell també intel·lectual i hem viscut, clar que no tots estem igual, no? Jo tenia un papà que era abogat i que si el dissabte deia que m'avorria, em deia que m'anés a llegir l'Enciclopèdia Espasa i imagina't, feia llegir que feia més bulto que jo, que sempre hi he estat escanyolida. Llavors, dic que és diferent perquè, per exemple, jo sóc d'una generació que he començat a treballar quan els meus nens petits, que n'he tingut 6, doncs ja tenien el petit 5 anys, perquè abans no podia fer treballar fora de casa. I verdaderament després sí que el de l'horari ha estat una meravella. Hi ha molts temes que pots gaudir realment de fer més sortides. Per tant, estic d'acord, només que per una dona de la meva època, el que et vull dir jo és que érem bastant també ens feien molt el càrrec de la casa. A mi les meves amigues em deien el teu marit t'ajuda molt, però ja deies el mínim, no? Ajudar, no. Ara parlem de corresponsabilitat i més jo soc de les que he anat a fer el temps de família de la Generalitat a escoles i allà amb tots els homes els he posat a tots, els he animat a que es disfrutessin de la dona, dels fills, que s'alegressin, perquè el que ens falta en aquesta vida, potser tots, és una mica d'alegria, no? No veure tant tot com una càrrega. I a mi em sembla que jo podria dir que estic d'acord amb lo de poder dormir una mica més al dematí, tot això, però també et puc dir que som una generació que hem estat treballant sempre molt i que ens agrada. I que a mi m'agrada molt, a vegades, quan això que dèiem del sentit de la vida, són bestieses, però com que m'agrada escriure i m'agrada tenir memòria i, bueno, en tinc... Quan una cosa em costa, sempre dic la frase, me la dic per mi, aquella del Tolstoi, de frase, no? Que el secret de la felicitat no està en fer el que es vol, sinó en estimar o en voler el que es fa. I sempre que tinc la sort, que sempre que em costa una cosa, cataclac. Vull dir, perquè potser també... A mi m'encanta escriure, i s'ha mort ara el meu marit farà 3 anys, després de 64 anys d'explicar-nos-ho tot, d'amor recíproc, de tot el que vulguis, i més, i de no ajudar, sinó de compartir preocupacions, problemes, agafar-los ell, que cada un ha d'agafar el problema el que el veu, eh? Vull dir.
Bueno, i ara, Victòria, als 88 anys, llavors com s'ho fa cada dia? Ja ens està explicant, eh? Alguns secrets, alguns trucs, eh? Per mantenir aquesta actitud tan positiva, no? Com s'ho fa?
Com ho faig? És que ni ho sé. O sigui, jo em llevo i penso, Déu meu, gràcies que m'he llevat, vull dir, això que et deia.
Sí, primer hi ha això, l'agraïment pel fet d'estar viva.
Igual que la nit. Clar.
Això ja és un regal, no?
Jo crec que sí, a més, també et diré que va ser un regal la meva mare que em hagués format amb la fe, perquè potser també aquesta fe i aquesta gràcia que jo confio que Déu em dona també m'ajuda molt, eh? Però no, això no té que veure amb que un altre que no la tingui no pugui fer el que faig jo, perquè és actitud positiva i de superació. Jo sempre tinc pendents les coses que predico, perquè no tindria molta cara dura si he donat 50 conferències o 100, ja ni ho sé, perquè jo he vist molt el dia i el moment. Això és una altra cosa. Si digués coses que no les visc. Llavors, si em llevo, si haig de fer ara m'haig de preocupar, doncs, que potser haig de pagar un IBI i resulta que després a l'Ajuntament després haig de fer que m'ho facin amb 3 vegades, no? Bueno, vull dir, m'han passat coses després de morir-se el meu marit que jo no havia fet, perquè abans també hi havia aquesta cosa, no? Ho entens? No, sí. I vaig fent, i com que no m'agrada, no m'agrada fer-ho. De tant en tant dic, no m'agrada fer això, m'agradaria escriure.
Val, però prenem nota d'aquesta actitud també positiva. De viure positiva i de viure el present,
sí,
eh? Viure en el moment present, no fer moltes càbales de futur. I després la relació amb el passat, i ara escoltarem en Jordi també, la seva relació amb el passat, quina és, Victòria? Perquè hi ha també un dels riscos en aquesta franja d'edat,
sí,
és mirar molt cap al passat, cap a les èpoques bones, tot allò que s'ha perdut...
No, però no ho faig ni amb melangia, ho faig amb agraïment.
Amb agraïment.
Segur, eh? I, a més, no em poso a entrar en detalls de com era el meu home, també, perquè això també influeix, eh? Amb el sentit aquest d'agrair-me, també, de tenir-me a mi, de valorar-me, que l'autoestima... Bueno, que també si et quedes amb tranquil·litat, com deia, m'agrada molt això dels gerontòlegs de la Consuelo Santa Maria José, Carlos Bermejo, quan diuen que de les pors, no? De les pors, l'ombra de la culpa, tot això s'ha de deixar fora. A mi hi ha coses que m'ajuden a viure, sí. Els complejos són simplejos.
De totes les que acaba de sentir en Jordi Querol, quines faries seves? O sigui, la relació, per exemple, amb el temps. És a dir,
jo crec que per la seva última intervenció, i encara a pensar amb els que ens estan sentint, s'hauria de centrar, des del meu punt de vista, s'hauria de centrar en aquest concepte que jo fa uns minuts t'he dit, de la llibertat. És a dir, si realment jo tinc raó, si realment el tronc veritablement positiu d'aquesta època amb tants inconvenients és la llibertat, fem la hipòtesi de que jo tinc raó, llavors vol dir que tu uses la llibertat per fer totes les coses que t'agraden. No se t'acudeix agafar un llibre sobre l'espíritu nacional d'aquella assignatura que jo anava a la Universitat de Barcelona. Imagina't, cursant una carrera d'arquitecte hi havia una assignatura que era l'espíritu nacional a política. Clar, havies d'estar d'acord amb totes les teories bàsiques del feixisme perquè si no et suspenien. Clar, tu quan ets gran, quan ets sènior, que és la paraula que a mi m'agrada, deixa'm fer aquest parèntesis d'allò. A mi m'agrada sènior perquè sènior només ho pots aplicar a la gent com jo. No pots aplicar a un piano. No hi ha un piano sènior o un cotxe sènior. En idioma castellà, el cotxe és viejo, el piano és viejo. I llavors uses aquest mateix adjectiu amb les persones. Per això a mi la paraula viejo no m'agrada. Sènior és neutral. Llavors, si el sènior realment jo tinc raó que la llibertat... Llavors, tu no fas res. No, és a dir, si lleves a les 7 és perquè t'agrada llevar-te a les 7. No és perquè no t'agrada llevar i et lleves.
I aquell dia procures omplir-lo d'activitats que t'agraden.
Per tant, llavors, què faràs amb aquests 35 anys que et queden després dels 65? És fer totes aquelles coses que t'agraden. Si això és cert, passem a un altre punt. Si vols fer totes les coses que t'agraden, normalment les coses que t'agraden són totes aquelles per les quals tu tens talent. no t'agraden les que tu no tens qualitats. Hi ha una simbiosi en el cervell absolutament clara. Llavors, per mi, la vida que jo recomano a través d'aquest llibre a tots els sèniors que se'l volen llegir és que intentin programar el seu futur. És a dir, si tu ja no tens dilluns, dimecres i divendres matemàtiques i dimarts i dijous literatura, tu has de dir què vols fer els dilluns, els dimecres i els divendres i què vols fer l'any que ve. I com que no tens cap obligació de fer res, perquè jo respecto molt a un sènior que l'únic que li agradi fer en aquest món és bronzejar-se la seva panxa de color blanc, no? I se'n va a Benidorm a posar-se moreno. Jo això ho respecto. Però si tu tens un background de classe mitja que has passat per institut i per universitat, la bellesa, els sèniors, amb aquesta llibertat total que tenim des d'aquest llibre fins que te'n vas a dormir, has de fer el què? Els teus somnis, perquè tu econòmicament ja tens un retiro, ja tens el primer sou de la primera vida.
Tot allò que no has pogut fer fins ara, no? A la mesura del possible fer-ho.
Normalment. Oh. Esclar, llavors, què passa? A un arquitecte, que també és com jo, que també soc músic i pintor, a mi ningú m'ha de dir quins somnis he de tenir per ser feliç en aquests... No sé, jo espero no morir-me demà passat, sinó encara un mitja dotzeneta d'anys encara penso estar per aquest món, no? O tinc la il·lusió d'estar-hi. Però, per exemple, què fa un bombero quan se jubila? Que el jubilen. Que el bombero, la seva professió és el foc, l'aigua i la manguera. I hi ha un moment que et lleves i ja no té ni foc, ni manguera, ni aigua.
Però pot ajudar la gent, per exemple.
No, pot ajudar la gent. Més coses. Ha de pensar... quins són els seus somnis o què li agradaria a ell que fossin somnis durant els 35 anys que li queden. Què farà un taxista que porta 40 anys conduint un taxi per Barcelona? Ha d'inventar il·lusions, ha d'inventar somnis, i normalment aquests somnis, el que jo dic en el llibre, sempre tindran que veure amb les coses que estiguin relacionades amb els talents que tenen. És a dir, si un bombero que s'ha passat la vida apagant focs de cases que s'estaven cremant i no té cap oïdo, no cal que es compri una guitarra. Però si sempre el feien cantar en les bodes, en les festes dels amics i per Nadal i el dia de Sant Esteve, s'ha de comprar una guitarra i aprendre música, perquè ha de desenvolupar aquest talent, perquè ets lliure de fer el que vulguis, fes el que t'agrada i converteix. Jo no hi ha dia des de que m'he jubilat i ara als 85 anys continuï. Jo, per exemple, avui quan m'he llevat, a part de que faig una espècie d'escàner automàtic,
ara parlarem de l'activitat física,
jo sabia que avui havia de venir aquí a les 3, però jo també sé el que he de fer el dia tal del mes que ve, no? Això és la bellesa per mi.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant d'envellir en plenitud amb Jordi Querol i Victòria Cardona.
Arthur Schopenhauer. Els primers 40 anys de vida ens donen el text. Els 40 de després, el comentari.
Diu en Jordi Querol al seu llibre Reflexiones para envejecer con plenitud, en la línia del que ens comentava en començar l'antropòloga Isabel Calpe-Rufat, que les societats que estan disposades a entendre i acceptar l'autèntica realitat dels seus sèniors, amb els seus infinits matisos i diferències, seran les úniques capaces d'assolir un futur millor. Les que descarten els seus membres més grans perden humanitat i saviesa, i les arrels que els permeten de créixer dignament es van deteriorant, perquè la nostra civilització evolucioni positivament, ennoblia els avis és crucial. Sí, la Victòria, totalment d'acord, no? Suposo.
Molt d'acord. Puc dir, fer un afegit molt breu? Sí. A veure, perquè siguem realment els avis així, que puguem ajudar el món, i perquè se'ns acostin la gent jove, i perquè surti alguna vegada aquella imatge maca del banc assegut amb un nen al costat, no?, que escolta l'avi. Però per mi, que els avis... la gent gran, els vells o els majors, encara que no es vulgui dir la tercera edat, el que vol sigui, la persona gran, el que ha de fer és ser alegre, no ser rondinaire, no dir, oh, no em... en el net, per exemple, o la neta, ai, és que no em telefones mai, és que no t'escolto. Què caram, has de saber que les criatures ara no telefonen, que es fan whatsapps, i tu fes-li tu si no te'l fa, ja veuràs com et contesta. I si tu no pots perquè no hi veus, fes-t'ho fer amb una veïna, no perdis contacte amb els altres, demana ajuda. O sigui, jo crec que els vellets hem de ser amables, somrients, no ser rondinaires i demanar ajuda. No puc, mira que costa, perquè som gent d'empenta, que hem controlat, que hem cuidat els avis, però a mi se m'han mort tots allà al meu costat. Jo abans no es morien a la clínica, els papà, la mamà, la sogra, el sogre, tots. I llavors, què és això que ha canviat tant? Doncs adapta-t'hi, no rondinis, però posa els mitjans perquè els teus fills i els teus nets també se n'assabentin que la gent gran ha de ser alegre i bona, que té molts valors i que te'ls transmet escoltant-te.
Sí, a part de no rondinar gaire la mesura del possible, que també em prenc nota, Victòria, vostè està al·ludint a la importància de les relacions.
Sí, clar, és que la família per mi és la millor medicina.
La millor medicina.
Després ens dona temps de parlar de la soledat i tot això, però realment la família... Mira, vam veure fa poquet a la televisió aquella pel·lícula que feia el Jack Nicholson, que es diu... Ai, no, perdó, el Tony... Bueno, és igual, l'Antoni Hopkins. El padre, que al final acaba la infermera que l'abraça. Llavors, què s'ha de fer? A la gent gran, acompanyar-la, abraçar-la, no cal parlar-li. Quan un està adolorit, quan un es troba sol... Tampoc, el millor consell és no donar consells.
Sí, però que a la mesura del possible vostès suposo que també prediquen amb l'exemple, intenten relacionar-se, intenten tenir grups, no?
Amics, i tant, encara que se'ns en van morint, però després també hi ha moltes facilitats que es donen a casals per la gent gran, no quedar-se tancat, Però després en aquests altres que necessiten més ajuda perquè estan molt sols o perquè tenen l'Alzheimer... Vols que et digui una cosa de molt maca d'una amiga meva que anava a veure sempre la seva mamà, que tenia Alzheimer, però la tenia en una residència, bueno, molt maca. I llavors, quan se n'anava la filla, que també és dolorós, la mare li deia que bé que vostè em vingui a veure perquè la meva filla no ve mai, no? Val, doncs aquí hi ha una càrrega per part de la filla... d'amor a la mare, o sigui, en definitiva és estimar. El que estima sí que viu la seva llibertat, també, com diu ell, també amb més flexibilitat, no? Però, de fet, la llibertat té les arrels estimar. Estimar i ser estimats. I una abraçada.
Jordi, hi ha un moment en què parla de diferents trets. Hi ha un capítol dedicat al fet de mantenir-se en actiu, i vostè també diu, bé, jo com a arquitecte em mantinc més en actiu en un sentit que no pas arquitectes també més joves, perquè explica l'anècdota de la plaça Joaquim Folguera de Barcelona, que va haver de donar explicacions com a arquitecte responsable de la rehabilitació de la façana, i es va trobar amb una companya arquitecta que no ho veia clar. O sigui, vostè estava, diu, explicant el llibre, com més al dia havia actualitzat més els seus coneixements que no pas ell. Bé, per tant, jo crec que queda clar, no, el paper de la importància de mantenir-se en actiu.
Això és fonamental, i a més si et mantens en actiu, de lo que sigui, de pintor, d'escriptor, d'arquitecte, de lo que sigui, de professor, ajudaràs a solucionar el veritable problema que té la societat. És a dir, la societat, l'adadisme, la societat, això que t'he dit a l'inici del programa, el que sense demanar-me permís la societat em jubila, hi ha uns actes contra la vellesa involuntaris, que són automàtics. És a dir, el vell és la persona deteriorada. Aquest senyor ja no serveix per res. Això és la meva protesta. Però llavors també veig que la societat no és l'enemiga que ho fa expressament. És que, esclar, la cultura, la guapesa, el beauty, no? El model de noi guapo i de noia guapa s'ha apoderat de la televisió, no? És a dir, jo entenc que la societat ho té molt malament. Per tant, llavors, les persones grans que els 86, els 88 encara belluguem, per dir-ho d'una manera graciosa, la societat ens hauria de tenir en compte, perquè és clar, la societat no té per què tenir en compte a una persona gran que es murri. És a dir, i insisteixo en el que diu les primeres pàgines d'aquest llibre que tens a les mans, no? Tots som molt diferents, els vells no són... La gent gran, no, cuidado, la gent gran no. Això, los andaluces són graciosos, els catalans són uns de canyos, París, la ciutat de la luz, això són, en castellà ho diré, això són xascarrillos que no són del tot veritat. Per tant, llavors, els que encara belluguem i tenim un micro avui, tenim l'obligació de perdurar no en el sentit de guanyar diners i de la glòria i tal i qual, sinó de dir un tipus de veritat que no les pot dir una persona jove, simplement perquè no ha arribat fins aquí. I llavors ajudarem la societat a que en els vells murris malcarats que es lleven dient tonteries i que se'n van al llit dient tonteries, que existeixen i n'hi ha a mils i que es moriran dient tonteries, deixem-los a part en aquests. A la societat el que ha de fer és connectar en els que encara estan dient coses que tenen sentit i que poden ajudar, perquè si no els nostres nets... Bueno, ara el tinc a la butxaca. Amb el seu mòbil, l'avi intel·ligent i l'avi que ho sabia tot i que era una referència a la família perquè explicava aquells contes fabulosos, ha desaparegut perquè el mòbil ens ha guanyat la guerra, no? I per tant, hem d'ajudar la societat perquè ho té malament. I la societat ha de fer una cosa. Els catedràtics, professors d'universitat que encara funcionen, deixeu que diguin ells l'edat que es volen jubilar.
Jordi, quina importància dona vostè a l'hora de viure en plenitud, no? I de viure a la seva edat en plenitud? Quina importància dona a l'exercici físic? Perquè en el seu llibre parla d'un episodi al Club Natació Barcelona quan va decidir deixar d'anar a esmorzar-hi perquè, no? Perquè segons quins comentaris, no li agradava sentir quins comentaris. De fet, el capítol fa referència a les intransigències. Diu que moltes vegades ens aferrem a les nostres veritats. Sí. Però jo volia parlar ara més aviat de l'exercici físic. Vale. Quina importància dona vostè a l'hora de viure en plenitud?
Pues mira, jo avui a les 9 del matí estava jugant a pàdel en el Club Natació Barcelona perquè, curiosament, els dimarts jo jugo un partit...
Juga tranquil·lament a pàdel?
Perquè vaig deixar el tenis perquè la pista de tenis és massa, massa gran pels meus genolls i els meus meniscs i degut a que jo tinc els genolls, els dos, molt malament, jugo a pàdel amb persones, diguéssim, d'un petit...
Sèniors, també?
No, sèniors, però una mica menys sèniors que jo. I avui he jugat amb tres amigues encantadores i molt guapes, les tres, noietes de 60 i pico, 70 anys. I llavors, com que elles juguen menys que jo, és un tipus d'exercici que puc fer. És fonamental.
Sí, fonamental.
L'exercici és fonamental. És fonamental.
I vostè ha constatat també en el seu entorn que hi ha diferències amb les persones que tenen aquesta activitat física, sigui la que sigui, i persones que no?
Tot va junt. Si tu tens una activitat intel·lectual, si per casualitat toques la guitarra o el piano, que és una cosa que també ajuda que les neurones estiguin vives i tal i qual, i fas exercici dos vegades a la setmana... Cuidat, estic parlant de gent gran, eh? O sigui, de sèniors de 80 i pico d'anys, enfilant-hi cara com la nostra amiga, que està el nou està a la prop, no? S'ha de fer... I si no, i si aquell dia plou i les pistes de pàdel del Club Natació Barcelona estan humides, doncs dona la volta a la mansana de l'Eixample on visc jo quatre vegades i et veuràs que tens més gana a l'hora de dinar, etcètera, etcètera.
Pitàgores. Una bona bellesa és, ordinàriament, la recompensa d'una bona vida.
Victòria, per al·lusions, vostè com ho porta? Com porta la qüestió del moviment físic?
El moviment, jo particularment faig el que puc. I és molt poc, perquè, bueno, etcètera. No entrem en detalls, perquè a vegades et diu,
també
no, que vistàs,
de tota manera, Victòria, que vostè, perquè la ràdio és la ràdio, o sigui, però vostè fa goig, jo que la tinc aquí a un metre de distància.
Gràcies, Gaspar.
Que vostè fa goig.
No, bueno, faig goig, sí, clar, la dutxa diària, una mica de polvos i venint aquí, els llavis sempre pintats. Però això no és, a la cara no hi tinc res, però després una dona que ha tingut 6 fills i que ha treballat bastant de tot i tot, doncs està ja més desgastada. Per tant, el que m'apunto amb el que diu el seu bon amic Jordi Carol, amb què em sento molt identificada, el meu cas seria que en lloc de l'Eixample de donar la volta, ho dono per al barri de Sarrià i ja està. Passejar és el millor, i és clar que sí que és important poder fer i natació i tot, però també la vida a vegades no t'arriba a tot. Jo tinc un fill a casa també que m'ocupo d'ell, tinc dificultats, vull dir, al meu entendre la llibertat tampoc no és, no sé, és important. Jo la veig més com alliberar-me de defectes, procurar ser resilient, superar-me i tirar endavant, saps? Vull dir, és que també el que té de les dones i els homes.
I Victòria, la resiliència, aquesta capacitat de quan caiem tornar-nos a aixecar, es
fantàstic.
Pot cultivar?
I o sigui, tant.
A part de ser innata,
és que això ja t'ho he dit al començar, que em deies com tenim una bona vellesa en plenitud, i jo t'he dit seguir, o sigui, seguir, perquè llavors és quan ve tot això, no? Que si tu t'esforces una miqueta, però és que jo no parlo de l'esforç com una cosa agotadora, sinó com una aventura, com una il·lusió, i no ho dic de broma, segueixo tenint el mateix entusiasme, 88 anys, que tenia quan era una idealista, una nena de 14 anys, i volia canviar el món. Jo el vull canviar encara, però sé que el canviaré a base de, en aquests moments, de la meva petita família, dels fills que els tinc a fora, i mentre encara quan arribin a casa em puguin anar demanant coses, jo contesto i ajudo. El dia que jo no pugui diré, tu m'has de fer això, tu m'has de fer allò. Llavors m'adapto. L'important és adaptar-se,
O sigui, ser flexibles.
Flexibles, adaptar-se.
Costa...
No ser omnipotents, no pensar que ho sabem tot, perquè llavors ja el que t'he dit abans, el millor consell és no donar consells. Ahir mateix la meva neta, una que jo tinc bastant els fills a fora, em feia un WhatsApp que em deia és la millor àvia del món mundial. Bueno, doncs, i a més em va fer gràcia perquè em va dir i em dones molt bons consells. Jo no tenia la sensació de... Imagina't si ens hem d'esforçar a no donar-ne.
Jordi, en aquest episodi que jo comentava del Club Natació Barcelona, vostè va deixar d'anar amb grups, amb un grup, perquè notava que les opinions eren molt rígides, eren opinions en aquell context, en aquell grup puntual. El primer deia que en Franco es vivia millor, sí. I vostè va decidir deixar d'anar en aquell grup. I l'altre eren opinions polítiques. I al final... jo em pregunto bé, i llavors què fa en Jordi? És a dir, perquè esclar, aquí tothom d'opinions en té tothom.
Sí, ja t'ho explico, perquè aquestes anècdotes del Club Natació Barcelona neixen en el capítol que jo titulo Intransigències. Sí. I ho dic sense orgull, ho dic una mica com és una petita de les llàstimes dels sèniors, no? Que ets intransigent, és a dir, suposo, jo m'he analitzat a mi mateix, no ho vull fer general perquè ho ignoro, perquè no soc antropòleg ni científic en aquest tema, no? Però m'imagino que jo sóc així d'intransigent, perquè com que sé que certament la bellesa, aquest període que a aquesta senyora no li agrada dir la tercera edat, i deixem-ho de dir, el temps és més curt que quan ets un adolescent, que ets un perfecte ignorant i et penses que el temps que et queda és infinit. Suposo perquè, com que saps que està acotat el temps que et queda, el vols aprofitar. Per això ets intransigent. Jo llavors seguir... L'altre dia, quan vaig sentir les animalades que deia el president de la República Argentina, vaig treure la televisió, perquè no vull sentir tantes animalades. Perquè ja, com que ja em portava unes quantes de sentides aquesta última setmana, i llegides, doncs ets intransigent. intransigent. Llavors, clar, a mi que em vingui un savi del Club Natació de Barcelona absolutament incult, no?, i em digui cridant perquè és del meu grup, perquè jugàvem a pàdel junts, que digui que en Franco es veia millor, jo deixo d'anar-hi perquè no vull sentir aquesta animalada.
No cal recordar que el Club Natació de Barcelona hi ha bellíssimes persones, hi ha de tot, eh? Hi ha milers de persones.
Ara, la teva
amb
pregunta,
tota mena d'opinions.
La teva pregunta, em penso que hi havia una olor determinada, que era que si ets tan intransigent i vas eliminant comentaris, et pots quedar sol. Et dic que tens tota la raó.
Ja, no l'he fet així la pregunta, però més o menys.
Jo he sentit aquest petit olor, no em permets, no, la divinalla. En la primera pàgina del llibre jo poso frases de persones que per mi són molt importants sobre la bellesa i el Nobel. García Márquez ho diu, desenganyeu-vos a la bellesa, no deixa de ser la bona bellesa, l'altra, diu, no deixa de ser un pacte amb la soledat. I en el fons té raó. Els que diuen estupideses no els vol sentir més, els que no les deien perquè eren íntims amics teus, intel·ligentíssims, t'han deixat perquè s'han mort i et vas quedant sol. Jo no vull deixar aquest programa, i perdona.
Ràpid,
acabo. Dient una cosa que per mi és fonamental, a l'igual que és bo no sopar massa, que és bo anar-te en el llit amb un vas d'aigua, que és bo jugar o donar la volta a la mansana, sigui la mansana de l'Eixample o les de Sarrià, les que siguin. Donar la volta en els indrets del teu barri, que sempre descobriràs coses. Per cert, hi ha una cosa que jo recomano, fonamental, que és fonamental, sobretot per l'ànima del sènior, i és ajudar tant com puguis a tots els sèniors que no han tingut la sort que has tingut tu.
Gràcies per dir-ho, Jordi. Per això jo l'odia quan vostè parlava dels bombers, que és una professió, bombers, bomberes, d'ajut a la societat, posava aquest exemple en el sentit que sempre que la persona, penso també en infermeres o infermers, no?, per exemple, no?, que s'ha jubilat, pot continuar ajudant les persones, encara que no sigui a través de la seva professió.
Sí.
No? I la importància, de vegades, això, Victòria, suposo que li ha passat a vostè, ajudes algú que, i tu estàs pitjor que aquella persona.
Clar,
però tot i així l'ajudes i el fet d'ajudar et fa sentir millor.
Molt millor. O sigui, en definitiva, ja t'ho he dit, que la llibertat està enrelada a l'amor, que la gent que realment té sort és la que té capacitat per donar amor, i generositat, no sé, és una generositat de l'empatia, no?, d'ocupar-te de l'altre. Per això potser també aquesta tasca petitona és molt important, les coses petites, oi? I a vegades el que et deia, primer de tot, ho fas amb els de prop, i si pots, no estàs malament per la circulació, vull dir, per caminar i per fer coses, anar en llocs, per fer de voluntàries.
Fer de voluntari, o de voluntària,
però, sí. Però aquí, és clar, és que entrem en una miqueta amb vellets que poden fer aquestes coses i altres que no. Llavors, el que és interessant és no perdre per això l'interès per les coses, per les persones, i seguint-se superant. Això sí que ho trobo important, jo. Fixa't.
Victòria Cardona, ha estat un plaer retrobar-la a l'Ofici de Viure. Ara feia anys que no ens veiem
aquí
a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies.
Molt. Gràcies.
Gràcies, Jordi Querol, per aquest Reflexiones para envejecer con plenitud. I a la Victòria, Nuestros mayores entre el sufrimiento y la esperanza, és el seu també darrer llibre. Fins una altra.
Fins una altra.
D'aquí uns instants, Sergi Torres. Thank you. I amb en Sergi Torres tanquem l'Ofici de Viure d'avui, com cada diumenge. Avui, Sergi, ben retrobat, benvingut.
Gràcies.
Parlant del minimalisme, però en un sentit ampli, és a dir, comences, no?, per les coses materials i vas, després vas més enllà.
Sí, és una corrent que s'està posant de moda ara, el minimalisme, i jo la vaig descobrir en primera persona l'any passat quan vaig anar de viatge d'excursió per l'Himàlaia i vaig veure que amb una desena part de l'equipatge que jo hagués portat per passar tots aquells dies ja feia. I allà vaig començar a qüestionar-me com em feia jo l'equipatge quan viatjava i a partir d'aquell dia ha canviat completament la meva manera d'entendre-ho. Vist això des d'un lloc més ampli, si mirem, veurem quantes coses nosaltres a la nostra vida retenim, mantenim o emmagatzemem perquè tenim por de no tenir-les. I la por a no tenir-les és un supòsit. Suposem que si no ho tinguéssim passaria, però si comencem a veure el preu del cost energètic que suposa retenir certes situacions de vida, certes possessions de vida, certes relacions de vida i certes formes de pensar, si veiéssim el cost que això implica, molt amablement començaríem a deixar anar tot allò que en realitat només ho tenim per al per si de cas. Vist això, és una proposta no a no tenir ni a deixar-ho anar tot, sinó a revisar què és el que realment té sentit tenir a la vida. I si ens fixem a la natura, veurem que en els seus processos hi ha un equilibri fonamental energètic, hi ha una eficiència perfecta. I quan hi ha llocs, per exemple, boscos molt frondosos, és perquè aquell recurs està en equilibri. Quan comencem a veure això i ho apliquem a nosaltres mateixos, entendrem que hi ha àrees de la nostra vida molt riques que es poden sostenir sense esforç, i hi ha àrees de la nostra vida que, pel que sigui, necessiten molt més minimalisme.
En prenem bona nota, Sergi. Moltes gràcies. Una abraçada. Fins diumenge.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies.
Quiero despertar.
No sé muy bien qué me pasa, no es suficiente.